Bé, reprendrem una mica aquestes jornades, ara amb la taula 3. Ens presentarà l'Anna Bayó Duran, que és diplomada en fotografia artística per l'IDEP Barcelona i Escola d'Art de Disseny d'Olot. És llicenciada en Història de l'Art i màster en Comunicació i Estudis Culturals, ambdós per la Universitat de Girona, i ens presentarà Me, Myself and I, identitats construïdes a l'autoretrat fotogràfic del segle XXI.
Bona tarda a tots. Començo parlant sobre el treball que estic fent, que vaig començar fa poquet, un any, bueno, uns mesos, i un dels temes que tracto és sobre fotografia contemporània, perquè s'ha de tenir en compte que en la societat contemporània la fotografia està agafant un caire molt important, ja no només en el tema de construir identitats, sinó en la idea de la construcció que fa el subjecte i sobre les relacions amb els altres. El que seria la meva tesis, que a mi m'agrada més nomenar-lo projecte que no tesis, és estudiar i crear metàfores arran d'aquesta relació entre el subjecte i els altres a través de les formes artístiques, bàsicament. S'ha de tenir en compte que un dels paràmetres més importants del segle XXI és la creixent importància de les noves tecnologies, bàsicament que han canviat tot el que és el tema fotogràfic. La concepció que té un mateix a través d'aquestes noves tecnologies, que a més i més s'incrementa amb tot el tema d'internet i les xarxes socials. Què provoca això? Des de l'aparició de la fotografia digital, segur que heu sentit que es va crear el que es diu una democratització de la fotografia. En un primer estadi no és un element negatiu, no hauria de ser un element negatiu que la fotografia entrés a formar part de forma generalitzada de la construcció del nostre dia a dia. Però s'ha de tenir en compte que aquesta generalització de la fotografia el que ha comportat és una decadència de la forma que tenim d'autoobservar-nos. Com us dic, de tota la fotografia contemporània el que he agafat és l'autorretrat. L'autorretrat per què? No és un secret que amb tot el tema de les xarxes socials el tema de l'autorretrat s'ha incrementat d'una manera desmesurada. A més, amb el que us deia de la fotografia digital, el que s'ha provocat ja no només és la democratització de la fotografia, sinó la possibilitat de que tothom s'autorepresenti tal i com es vol veure. És a dir, aquí s'entra tot el tema del desig de voler ser. Un altre paràmetre que és molt comú parlar-ne i que no, tampoc és cap secret, és tot el tema de la privacitat. La privacitat ha canviat tot el seu sentiment originari i s'ha desenvolupat cap a altres esferes que van amb conceptes que us explicaré a continuació. El que és molt important a tenir en compte és que aquesta dicotomia entre el que és la fotografia digital i el tema d'internet, les xarxes socials i les noves tecnologies ha portat a una demostració pública de tota aquella privacitat que ja no resta amagada per res. Tot és exposable, tot queda a l'abast de tothom. El que faig jo en el meu projecte bàsicament és estudiar com les formes fotogràfiques poden fer-nos aprendre amb H a una identitat construïda determinada. Per què? El que segueixo jo, com us explicaré a continuació, el meu projecte es basa en dos blocs, que us explicaré a continuació. Un dels blocs és estudiar tot el tema de la fotografia artística d'autorretrat, en el qual es basa en la desfragmentació de la corporalitat. És a dir, en aquest cas, formes que es mostren en què el rostre o bé surt velat, o només es mostren autorretrats on l'importància més gran és de fragments corporals, en el qual es desenvolupa unes teories que parlen de l'altre com aquell igual que ens desenvolupa a crear una identitat determinada. Totes aquestes idees ja tenen... Aquest és un dels capítols del projecte, que es diu Les formes de representació del jo fotogràfic, en el qual el poso aquí bàsicament perquè us adoneu d'una de les vessants que jo estic estudiant, que sorgeix als anys 70 i que ara actualment en el segle XXI tindrà molta importància, que és aquesta idea d'aquell que s'autofotografia sense mostrar-se a si mateix, o mostrant-se a si mateix però a través no de la totalitat o de la unitat, sinó a través del que serien fragments corporals. Una de les inspiracions més importants per mi és aquest fotògraf, Dieter Appel. La seva obra més important és del 70, en el qual desenvolupa totes aquestes teories d'una identitat que no és fàcil de crear. És a partir d'aquest moment on sobretot es treballa amb el que és el mitjà fotogràfic per esdevenir, per mostrar que l'ésser, la individualitat, no existeix. L'ésser en si és un ésser decisió, un ésser trencat. Una altra de les fotògrafes de la que segueixo és Francesca Goodman, amb tot el tema de la desaparició corporal en la imatge fotogràfica, o Duane Mitchells amb tot el tema de la fotografia com l'art d'enganyar, també. O Anna Gretzolto amb totes les seves teories feministes arran de l'autorretrat i del dolor, bàsicament. Que parlant pròpiament del que és la tesi en si, aquests fotògrafs els he posat perquè veieu que no se me'n va l'olla i que tot el tema del segle XXI té un pòsit al darrere, volia mostrar-vos dos dels referents que he agafat més importants per desenvolupar tot aquest tema del primer bloc, que parla bàsicament d'una individualitat que es confon amb la figura de l'altre. Llegint Sloterdijk, i en concret aquest llibre Esferes, vaig veure que era molt important entendre el mite de Narcís per entendre tot el tema de la conceptualitat de la fotografia contemporània avui en dia. Sloterdijk, d'una manera molt intel·ligent, parla de que el mite de Narcís, com podeu llegir en aquesta cita, el mite de Narcís ha sigut mal interpretat, en el sentit de que sempre l'hem entès com a Narcís aquell que s'enamora de si mateix, que és una vessant bastant important en època contemporània, com veureu al final d'aquest apartat. Però també hi ha un altre intent d'entendre el mite de Narcís, que és aquell personatge en el qual veu el seu rostre per primera vegada en el reflex de l'aigua. Narcís no és que s'enamorés de si mateix, que també, però hi havia un estadi anterior a aquest enamorar-se de si mateix, que és entendre el seu propi rostre. En el moment, en la cultura grega, la importància dels rostres residia en l'altre, en la figura de l'altre. El rostre d'un mateix no tenia importància en si, perquè el diàleg es creava justament amb aquest mirar-se un a l'altre. És interessant tocar aquest tema, bàsicament perquè a mi em serveix aquesta dicotomia com per entendre tot aquest tema que us dic de les formes fragmentades en una part de l'autorretrat contemporani. Una altra de les tesis que segueixo, justament per fonamentar aquests dos blocs, és aquesta frase de Baudrillard, que en el seu Procession de Simulacros afirma: dissimular, l'acte de dissimular, és fingir no tener lo que se tiene. Simular és fingir tener lo que no se tiene. Lo primero implica una presencia, lo segundo una ausencia. Aquesta cita és una excusa, com us dic, per vincular el projecte en dos blocs, en dos apartats molt marcats. Un és el tema de la dissimulació, de dissimular tenir una identitat determinada. Com ho fan? Bàsicament, el que em proposo en aquest apartat és l'estudi de les formes artístiques, com aquestes formes artístiques són alliberadores per crear un diàleg i entendre l'altre com aquella figura que ens conforma. Bàsicament el que descric en aquest apartat són les teories de Levinas, en el qual Levinas entenia sempre el subjecte com aquell que encara no està construït i que només es pot construir a través de la relació amb l'altre, un altre que és anterior a mi. És molt important entendre aquesta tesi perquè en la societat que vivim es pren la individualitat com la cosa més important, però com veureu al final d'aquesta exposició, la individualitat en si no existeix en la fotografia, perquè sempre es necessita l'altre en el sentit ja no només de la mirada, sinó de l'acceptació. Berger afirmava que s'ha d'entendre que en el moment en què nosaltres mirem, també hem de ser conseqüents de que som mirats. Bàsicament aquesta tesi la desenvolupo en aquest apartat, amb obres com aquesta noia bicalidosfèrica. Com veureu, no us ho he dit a l'inici, però jo només toco obres en el qual són publicades a les xarxes, bàsicament Instagram, és una de les xarxes que jo més estudio. L'obra de bicalidosfèrica és molt interessant perquè tota la seva relació amb la corporalitat va sempre enganxada als textos que posa sota les seves imatges. És una mica una referència a Duane Mitchells. No us explicaré tota l'obra que hi ha perquè se'ns aniríem del tema. Aquí us he posat alguns dels capítols que estic desenvolupant. Són capítols que tenen un nom potser massa poètic, però que són molt... tenen molt a veure amb el que es desenvolupa cada apartat, perquè dins de tota aquesta desfragmentació de les formes hi ha també la importància d'entrar en la poètica de la corporalitat i de com aquesta corporalitat es desfà. És el cas, per exemple, de Sonàmbuls revelats per la llum, El cos sense reflex, que es desenvolupa bàsicament tot el tema de Rebecca Cranes amb la manipulació dels negatius a l'hora de crear fotografies. Més imatges de Rebecca Cranes. Joan Reed és una fotògrafa anglesa que també desenvolupa tot el tema aquest de l'anonimat, un altre tema important a tenir en compte quan es parla dels autorretrats a la xarxa. Més imatges de Joan Reed. Juliana Mendoza està en els mateixos paràmetres, amb tot el tema dels reflexos en els miralls. Us les poso bàsicament, no us les explico, però perquè veieu un tipus d'imatge que circula per la xarxa en el qual el diàleg que es crea és aquesta idea de... És un autorretrat, sí, però perquè us ho dic jo. Aquesta persona o aquesta podria ser jo, tu o el que hi ha a l'última fila, d'acord? Perquè el que es crea és aquest diàleg de parlar sobre el subjecte. El laberint dels miralls, la matriu simbòlica de l'imago, és un altre dels apartats que toco, que té a veure sobretot amb el tema dels miralls i la representació en els miralls. L'obra de Sophie, que és molt interessant perquè toca tot el tema de Lacan i l'estadi del mirall. El rostre de ningú, perquè hi ha una corrent fotogràfica que parla de l'ésser individu contemporani que esdevé qualsevol. En aquest cas m'agrada explicar la història de l'Odissea quan Ulisses entra a la cova de Polifem i Polifem li pregunta qui ets tu i ell respon jo em dic ningú. És una mica aquesta idea de tornar-se a través de l'autorretrat, tornar-se amb ningú per entendre que és l'altre, és la figura de l'altre la que em conforma a mi com a persona i que em construeix com a identitat. L'obra de Yoshida, si no la coneixeu, us la recomano amb efervescència, perquè és una noia que estudia tot el tema de les màscares i dels rituals històrics, ja no només pictòrics, aquestes imatges es veuen fatal. Ja per acabar, l'últim apartat, i el que normalment la gent té més interès, perquè també a nivell sociològic i antropològic és el més potent i és el que avui en dia tenim més, amb més importància, tota la idea de la simulació identitària basada bàsicament en les idees de font coberta i la postfotografia, en el qual es crea un tipus d'imatges de la qual cada dia en som més partíceps, que jo he anomenat l'espectacle de l'ego. En l'espectacle de l'ego es desenvolupa tota l'altra banda de, no només, en una part tocava tot el tema de la construcció de la imatge a través de les formes artístiques, doncs me'n vaig a l'altra banda i és a través de les formes banalitzades. El fenomen selfie, què dir-vos? La promoció d'un mateix, la construcció controlable, la generació d'hàbits a través d'una identitat que es controla al detall, el fet de... aquesta és una frase de font coberta que afirma que en l'actualitat el que hauríem de dir és fotografio, per tant existeixo. Tota aquesta idea de models fotogràfics basats en la societat de l'espectacle. A més, això és un problema perquè les persones que creen aquest tipus de tendència del selfie en el qual tots en són partíceps i qui digui que no s'ha fet un selfie en aquesta sala està mentint, perquè en la contemporaneïtat és una cosa que passa cada dia, s'ha de tenir en compte, bàsicament, que hi ha un problema en el qual la ficció es converteix en una imatge que dotarà de consistència, personalitat i singularitat i substància a aquest jo postmodern. Com us deia, jo tracto aquest tema de la relació entre el subjecte i l'altre, com entenem la comunitat i l'altre en la fotografia d'autorretrat. En aquest cas, el tema del selfie és molt preocupant, perquè el selfie es converteix en un article de consum, ni més ni menys, és mercaderia, és crear el que és màrqueting existencial. a través d'una homogenització de la individualitat, en el qual el rostre i l'espai on s'està és el més important. És curiós perquè la xarxa social s'ha convertit justament en aquest no lloc on tot això fa possible que això passi. El que sembla un acte completament ingenu, el que provoca és bàsicament això que us ensenyo, bueno, això és una altra cosa. El que provoca és bàsicament això, unes imatges on el rostre té molta importància, però només té importància en el moment en què es converteix. Converteix a les xarxes socials i, aquest és el pas que té a veure amb l'altre, l'altre accepta aquests referents. És a dir, perquè veieu una mica la diferència i la dicotomia que plantejo. En un espai de les formes artístiques s'interpreta l'altre com aquell igual en el qual jo sóc perquè l'altre ha sigut abans que jo. Però en aquest cas és diferent perquè el que es busca aquí és que l'altre sigui jutge del que jo estic fent. Per tant, és l'altre qui accepta el que jo estic fent, que qui veu allà on estic, qui veu amb qui estic, què faig i què deixo de fer. S'ha de tenir en compte també que d'aquesta manera el que es crea és un màrqueting existencial, com us deia, en el que l'individu es converteix en un jo processual, en procés d'informació. El jo avui en dia, amb tot allò que convertim a la xarxa, es converteix en perfils que són susceptibles de ser venuts i comprats. En què l'arxiu, aquests arxius que esteu veient avui en dia, es converteixen en mercaderia, que pot ser, que ha de ser, produïda, comprada i consumida. Si no, no té sentit. A través d'aquesta xarxa homogenitzada que es produeix amb l'efecte selfie, el que es crea és el que ja deien pensadors en època moderna com Krakauer, Benjamin, Junger, que van predir que l'individu modern es dissoldria justament en aquesta massificació i aquest gregarisme. El que s'intenta defensar en el selfie és una identitat única, però en el que cau és bàsicament en aquesta homogenització individual de l'ésser. Ja per acabar, i no extendre'm més perquè em podria extendre molt més, s'ha de tenir en compte que l'autorretrat en la seva essència és aquell procés que ha de fer conscient l'observació, el que us deia de Berger. En el moment en què jo miro, hi ha altres persones que m'estan mirant. Com es construeixen aquests autorretrats? Això és el que la societat ha de tenir en compte, en què, bàsicament, un autorretrat, com a nivell bàsic, ha de significar acceptar dividir-se en dos. Acceptar esdevenir altre, però aquell altre no que em jutja o que m'accepta, no que actua com a jutge, sinó aquell altre que és abans que jo i que forma part d'una comunitat. I fins aquí.
Gràcies, Anna. Ara donem pas a l'Eudald Espluga, a Casa de Moll. És llicenciat en Filosofia i màster en Comunicació i Estudis Culturals, amb dos per la Universitat de Girona, i ens presentarà Ètica i Cultura de l'Autoajuda.
Val. Hola. Jo vaig començar el meu projecte com una crítica política de la cultura de l'autoajuda o de l'autoajuda en general, i a poc a poc el que us vull presentar una mica aquí és que em vaig adonar, repassant tota la literatura acadèmica que hi ha sobre el tema, que la majoria de tractats i assajos que s'havien escrit sobre aquesta qüestió no identificaven molt bé l'objecte d'estudi. Per tant, una mica el que us faré aquí serà un estat de la qüestió de tot el que s'ha dit sobre l'autoajuda i doncs intentar portar una definició nova que, diguéssim, no la justificaré, sinó que repassaré per què no funcionen les definicions que s'han donat. D'entrada, una cosa que s'ha de constatar és que la cultura de l'autoajuda és un fenomen molt vast de la nostra societat i que no es dona només amb el que normalment identifiquem com els manuals d'autoajuda, que poden ser manuals que identifiquem típicament com a 10 passos per arribar a ser feliç o 7 consells per arribar a trobar la mort, sinó que ja consta d'un material molt més heterogènic que pot anar des de documentals com ara el del Secret o llibres per exemple, d'autosuperació esportiva com els de Kilian Jornet o així, o fins i tot novel·les com són les de Paulo Coelho o així, que més o menys tots coneixem i que d'entrada no corresponen a aquest ideal del que seria un manual pròpiament, sinó que és una cosa molt més diferent, molt més heterogènia. I després, fins i tot, si es pot anar un punt més lluny, hi ha elements que diríem que no són pròpiament un llibre d'autoajuda o un producte d'autoajuda, però que sí que participen d'aquesta cultura d'autoajuda. I aquí podríem pensar ja sí, per exemple, en els anuncis d'Estrella Damm, que repetidament surten cada any i que d'alguna manera es poden associar en aquest discurs. Alguns dels llibres de Haruki Murakami també han estat, hi ha hagut autors que els han identificat com a partícips d'aquesta cultura, per anar una cosa gairebé més prosaica, les contres de l'avantguàrdia, fins i tot, molts cops no només per el contingut que hi fiquen, sinó fins i tot pel format que estableixen, el tipus de preguntes i com funcionen. I després ja ens trobem una sèrie de material també que podem anar trobant, com són qüestionaris, jocs d'ordinador que d'alguna manera també són d'autoposició del jo, seminaris, grups de suport, etc, etc. Per tant, una de les nocions bàsiques que s'han aportat és aquest de cultura de l'autoajuda, que el va proposar Eva Illouz en A Saving the Mother Soul, un dels seus assajos principals. I ella és sociòloga i analitzava sobretot aquesta dimensió plural de tot el que és l'autoajuda i captava molt bé les seves dinàmiques i les formes a través dels quals els subjectes, a través de narratives del jo, doncs, d'alguna manera interioritzaven totes aquestes formes de pensament. No obstant, Illouz, en els seus llibres, que ho tracta principalment a Saving the Modern Soul, però també a Identidades Congelades i molts altres llibres, ho toca lateralment, però ella sempre està subordinant l'estudi de l'autoajuda a un fenomen molt més ampli, que és el de la terapeutització de la societat o l'establiment del que ella anomena l'hegemonia d'un ethos terapèutic, és a dir, d'una concepció del subjecte envers la teràpia. En una diversitat d'aspectes culturals, ella ho identifica a partir doncs, de l'emergència del segle XX del psicoanàlisis, la popularització del pensament psicològic a través de precisament de l'autoajuda, etc, etc. Però per tant sempre subordina l'estudi de l'autoajuda a aquest ethos terapèutic. I clar, i si ella no arriba a donar mai una definició d'això que anomena cultura de l'autoajuda, però sí que diu que és l'aliança de l'esperit de l'autoajuda i el discurs terapèutic. Clar, l'esperit de l'autoajuda, que queda una mica d'autològic aquí, ella ho identifica bàsicament amb una visió del món o una actitud mental que pròpia del segle XIX, mitjan segle XIX, principis del XX, bàsicament nord-americana, que ens animava a un tipus de construcció de vida racional basat en la idea que l'home és una entitat moldejable, que té el deure de construir-se a si mateix, etc, etc. No obstant, Edgar Cabanas, en una tesi que té sobre el concepte de felicitat en l'autoajuda, ha analitzat precisament diferents fonts de les narratives d'autoajuda i bàsicament això que Eva Illouz identifica amb l'esperit de l'autoajuda coincideix amb gairebé tots els seus aspectes amb el relat cultural del self-made man i la seva articulació i desenvolupament bàsicament, si ves una mica interior, s'acaba desenvolupant en l'ètica empresarial que es dona durant la Gilded Age aproximadament a principis del segle XX. Per tant, identificar la cultura de l'autoajuda només amb aquest esperit de l'autoajuda, que seria un relat molt concret, sembla bastant parcial, ja que ens podem trobar propostes de productes que clarament identifiquem com a autoajuda, que venen, per exemple, de fonts orientalistes, com són a partir dels anys 60 tota la branca New Age, o actualment una cosa que està molt de moda, que és el mindfulness d'inspiració budista, o de molts altres tipus que, lluny del management aquest empresarial, doncs, pensen fins i tot en la dissolució del jo en un magma còsmic o el que sigui. Per tant, doncs, diguem que aquesta primera aproximació, si bé posa un concepte clau, que és el de cultura de l'autoajuda, no ofereix una definició clara, i si ho fa, ho intenta fer només a través d'aquesta d'esperit de l'autoajuda. Per tant, passo d'analitzar ara, si hi ha com a més d'estat de la qüestió, un cop presentat el concepte clau, altres propostes que sí que ofereixen criteris per definir què seria això de l'autoajuda i per què podríem parlar en general de cultura de l'autoajuda. En principi, doncs, el que vull veure és perquè són definicions poc clares, o en tot cas perquè no són exhaustives, molts cops sí que toquen bé algun punt, però no són capaces de cobrir tot el ventall o tot l'espectre del que sí que nosaltres quotidianament considerem autoajuda, i per tant doncs, diré per què no funcionen i finalment faré la proposta. Una primera proposta, que també d'alguna manera ve del pensament d'Illouz, però que tracta molta altra gent, és el veure la cultura de l'autoajuda com una indústria cultural. Això ho tracten bàsicament William Davis a The Happiness Industry o Vanin Andrea Papalini en la seva tesi titulada La formación de las subjetividades en la cultura contemporánea, el caso de los libros de autoayuda. Aquesta caracterització de l'autoajuda centra en assenyalar el seu caràcter formulari, instrumental i massiu de les publicacions que es fa. No obstant, vull dir, no és exhaustiva en la mesura que podem trobar llibres que no tenen per què estar encarats a una distribució massiva i no obstant, diguéssim, participar de tots els elements, ja siguin formals com ideològics, que identifiquem amb l'autoajuda. Per tant, sembla una definició molt parcial que si bé ens dona una idea de en què consisteix bàsicament, vull dir, amb tota aquesta cultura del best-seller, no és una proposta definitiva per identificar l'objecte d'estudi. Una segona proposta, ja un pèl més tècnica, és veure-la com un codi de civilització. Aquest concepte prové bàsicament de gent que l'ha adaptat de l'obra del sociòleg Norbert Elias, que en el procés de civilització parla doncs, de l'evolució dels codis de comportament des de tota la modernitat i com això té una influència en la subjectivació dels individus. Qui ho ha adaptat a la qüestió de l'autoajuda han sigut bàsicament Elena Béjar en molts articles acadèmics i Fernando Ampudia de Haro en la seva tesi doctoral. Ells parteixen d'identificar l'autoajuda amb el que anomenen el codi psicològic positiu, que resseguint aquesta idea dels codis de bones maneres, ells el que venen a dir és que és autoajuda tot allò que fa una proposta de prescripció de comportament i de pensament explícita. I després bé, ho identifiquen amb una sèrie d'elements també que tindran a veure, com veurem més endavant, amb la crítica foucaultiana, amb un enfoc també envers la terapeutització de la societat, com havíem vist en Iluz, però bàsicament el criteri que donen per identificar el material que seria autoajuda o no autoajuda doncs és aquest de les prescripcions explícites. I per tant, en els seus estudis deixen fora, per exemple, les novel·les de Paulo Coelho, tot el d'Albert Espinosa i tot el que puguem imaginar que no tingui res a veure amb prescripcions explícites. Una tercera proposta, que és molt interessant i potser també una de les més curioses, és considerar-ho a partir del concepte d'eròtica. El que ho proposa és un professor de la Universitat de Barcelona, de Teoria de la Literatura, que és David Vinyas Piquer, que en el seu llibre L'eròtica de l'autoajuda el que fa és fer una aproximació formal i entén el concepte d'eròtica en relació al concepte de poètica. I el que acaba dient és que seria autoajuda tot allò que tingui un conjunt d'estratègies retòriques que estan posades al servei de seduir el lector. I seduir el lector ho pensa en la mesura en el que ell anomena el moment hermenèutic, la tercera fase, bueno, ell parteix del pensament de Gadamer, i parla d'aquest moment hermenèutic en el qual el lector aplicaria els principis que ha llegit a la seva pròpia vida. Per tant, doncs, ell identifica totes aquestes, bueno, assenyala moltes estratègies retòriques, entre elles que hi hagi una determinada veu narrativa en segona persona, que prioritzi la funció connectiva del llenguatge, parla dels arguments d'autoritat i arguments fundats en la saviesa popular, gestionar l'ambigüitat a partir de definicions vagues, termes inconsistents, llenguatge inconcret i després tipificació constant de certs elements amb finalitats memorístiques, és a dir, des de fer llistes, qüestionaris, negretes, subratllats, tot això abunda molt en els llibres. Per tant, és una caracterització de l'objecte d'estudi que d'entrada és formal. I permet, el més interessant que em sembla d'aquesta proposta és que permet explicar per què alguns llibres, alguns productes, participen de la cultura de l'autoajuda sense ser pròpiament autoajuda. Ell és el que parla de llibres de Murakami, d'Eduard Ponset, parla de documentals, anuncis, etc, etc. Totes aquestes coses que poden participar sense ser. No obstant, jo crec que aquesta caracterització tampoc no acaba de ser prou bona, que perquè, per exemple, deixa fora d'aquest univers d'anàlisis tot el tema del que hem vist abans, de les prescripcions explícites de comportament. Tot això, si hi ha un llibre que fa prescripcions directes i no serveix tots aquests elements retòrics, d'alguna manera podria quedar fora i no tindria per què. Passo a una quarta consideració, també força tècnica, que és el considerar l'autoajuda una tecnologia del jo. Parteix del pensament de Michel Foucault i bàsicament de les últimes interpretacions i també les que estan més de moda, que són les que parteixen del pensament anglo-foucaultià i sobretot de Nicolas Rous. Una tecnologia del jo és una estratègia, per resumir, una estratègia mitjançant la qual un subjecte es governa a si mateix. I tot el que assenyalen aquests autors és que l'autoajuda seria un tipus de tecnologia del jo que s'ajustaria molt bé al discurs neoliberal i al tipus de governança que aquest demana. No entraré molt, perquè això és ja entrar en teoria dura de Foucault, però dic que bàsicament aquesta proposta, si bé hi ha alguns autors com Rosario Ruiz Castro i Michaela Marzano, que sí que és cert que ho fan servir com a criteri d'identificació de l'objecte d'estudi, en general els autors el que fan és per fer una crítica al fenomen en general. I en tant que crítica la trobo molt adequada i és una caracterització que la trobem en gairebé tots els autors que he anat comentant. La idea de la tecnologia del jo sempre hi és. Però com per identificar l'objecte d'estudi sembla que també d'alguna manera falla, perquè ens podem trobar amb altres productes, com podria ser un llibre de, jo què sé, de Juan Ramón Rall o una novel·la d'Ayn Rand, que són assajos i novel·les que no tenen en principi res a veure amb l'autoajuda, però sí que porten uns principis, i en la mesura que el llegeixes i que tota lectura doncs, implica també una transformació personal, si es vol, en la mesura que hi ha sempre aquest moment hermenèutic, si partim de la teoria de la recepció, doncs d'alguna manera podem dir que podrien servir com a tecnologies del jo sense necessàriament haver de qualificar aquests llibres d'autoajuda. Per tant, com a criteri identificador també és una mica justet. Després tenim una altra caracterització, que aquesta és més curiosa, que és considerar-ho una disciplina psicològica o una pseudociència. És a dir, és veure-ho també, com dèiem, des de la perspectiva de Lluth, com un subproducte d'aquesta terapeutització de la societat. És veure'l com un tipus de psicoteràpia, que podria ser igual que el counseling, tot i que més directiva que el counseling i així, o de fet com la branca molt coneguda de la psicologia positiva, que de fet és un dels puntals de l'autoajuda popular, però que està reconeguda per l'APA, per l'Associació Americana de Psicologia, perquè de fet el seu director és el Martin Seligman, és el que va iniciar la psicologia positiva com a disciplina psicològica. No obstant, en tant que és només una disciplina clínica, aquests autors no pretenen fer una caracterització exhaustiva de lo que és el fenomen, però sí que és cert que molts autors acadèmicament, per criticar l'autoajuda, tornem a estar en una perspectiva crítica, com podrien ser Mario Bunge o Eparquio Delgado, els interessa veure aquests elements d'intent, ja sigui per el contingut o pel tipus de forma de fer-se passar com a ciència. Els arguments d'autoritat a nivell científic molts cops són presents, els autors primer de tot diuen pues, que són doctors o que són el que sigui, i per tant el que s'intenta fer doncs és desqualificar l'autoajuda per aquests autors a partir de dir que és una pseudociència, és a dir, que tenen arguments tautològics, etc. I per tant identifiquen tota l'autoajuda amb aquesta disciplina psicològica clínica. No obstant, com dèiem al principi, aquesta és una caracterització que també és molt justa, en la mesura que ens trobem una branques de l'autoajuda com són les que provenen del transcendentalisme, del New Thought de Phineas Kimble, etc., que són des de la dimensió més romàntica encara de l'autenticitat, que diguéssim queda lluny d'aquesta caracterització tan científica de l'autoajuda. Per últim, una última aproximació que també és bastant comú és veure-la com una religiositat individual o com una espiritualitat pop, que es diu a vegades, que això d'alguna manera a nivell acadèmic prové sobretot de la publicació del llibre d'Hàbitos del Corazón, de Robert Vela i els seus ajudants, que van fer un llibre sobre sociologia de l'estat de tot el que és la cultura cívica als Estats Units, centrats especialment també en el tema de la religió, i en aquest llibre s'encunya un concepte que és el d'individualisme expressiu, que ha tingut molt de ressò en tota aquesta literatura per veure com la religió com a experiència individual, tal com l'interpretava William James, per exemple, que de fet ell en el seu llibre les formes de les experiències religioses s'ocupa doncs, d'autors que formen part del New Thought i de moviments que retrospectivament han sigut qualificats com a proto-autoajuda o que estaven en les beceroles del moviment, i que per tant doncs, es vol veure l'autoajuda doncs, com aquesta forma de religiositat individual avalat doncs, per al ressorgir del mindfulness i de moltes altres branques que efectivament tiren aquesta línia. Però podem dir el contrari del que hem dit pel tema de la disciplina psicològica, que tots aquells llibres, publicacions, documentals, etc., que deixen de banda aquesta part més espiritual per centrar-se merament en teràpies, propostes clíniques, etc., doncs queda fora i per tant tampoc no seria prou exhaustiva. La meva proposta, i la que per això l'estat de la qüestió no és només un apartat metodològic sinó que també té un punt de teòric, és poder oferir una proposta molt més exhaustiva que ho permeti comprendre tot i tenir algun criteri per identificar què és el que fa que un element participi o de la cultura de l'autoajuda o sigui directament autoajuda. I la meva manera ha sigut trobar-ho a partir de la concepció del que jo anomeno ètica de l'autoajuda, que com a hipòtesis, i amb això ja acabaré, és dir que l'ètica de l'autoajuda és una ètica privada, eudaimonista i perfeccionista, basada en els principis de l'autodependència, de la responsabilitat reflexiva, autenticitat emocional i no fragilitat, és a dir, una ètica que estaria desvinculada de les fonts morals externes a l'individu. crec que en la mesura que es pot entendre com una ètica, com una sèrie de principis que es poden assumir, molt en la línia també del que concep Eva Illouz com a narrativa del jo, doncs permet entendre primer per què es pot participar d'aquesta cultura de l'autoajuda i sense ser un producte merament tancat o haver de la línia de ser massiu o tot això, és un enfoc compatible en veure la crítica de les com a tecnologies del jo des de la perspectiva foucaultiana, i a més el que permet és no haver-se d'abocar a l'estudi de l'autoajuda i molts cops a la seva crítica, que normalment tots els enfocs acadèmics ja són profundament crítics, doncs és una manera d'acostar-s'hi sense haver de pressuposar que l'autoajuda o la cultura d'autoajuda és una forma d'ideologia que d'alguna manera està creant una falsa consciència en tots aquells que llegeixen i que per tant estan enganyats i que estan, sempre ho estan regirant. És un enfoc una mica més amable per acostar-s'hi, i amb això doncs ja estaria.
Gràcies, Eudald. Ara seguim amb en Jordi Gil García. És graduat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Pensament Contemporani i Tradició Clàssica per la Universitat de Barcelona. Ens presentarà El sujeto intelectual desde el deseo de saber a la emancipación.
Bueno, buenas. Yo voy a cambiar el idioma, voy a hablar en castellano. Esta es la idea del proyecto que estoy haciendo. Está bastante en pañales, es decir, encontraréis algún hueco por aquí que no tendrá respuesta. Pero me centraré sobre todo en una parte del proyecto, que es la parte del sujeto que tiende al conocimiento. Pues este sujeto tiene una influencia política, la cual trataré un poco, pero no mucho. A ver, hoy en día encontramos que hay una gran crisis. Una gran crisis tanto económica, de valores, política, pero también una gran crisis en los modelos de conocimiento. Encontramos que hay como dos modelos de conocimiento. Un conocimiento de primera, que vendrían a ser las ciencias, las tecnologías, etc. Y un conocimiento de segunda división, que sería el nuestro, ¿no? Las humanidades. Tanto de la filosofía hasta la historia del arte, etc. Claro, yo como filósofo pues intento romper con este pensamiento. En mi opinión, el conocimiento ya es una finalidad en sí. Sería como el hombre kantiano. Puede ser utilizado como medio para algo, pero ya en sí es una finalidad. Tanto el conocimiento de las humanidades como el conocimiento de la física. Así que, este conocimiento, ¿qué papel puede tener en la actualidad? Y el hombre, el ser humano, ¿qué tiene que ver con este conocimiento? ¿Qué perspectiva tiene? Tomando la primera frase de la metafísica de Aristóteles, la de Spantes, Antropoito, Donai, Origonta 16, la de todos los hombres por naturaleza tienden al conocimiento, ya el propio Aristóteles, antes de Cristo, ya afirmaba de que el ser humano desea saber. Es curioso. Es decir, lo que nos rodea, queremos conocerlo. Queremos conocer el mundo que nos rodea, en el cual vivimos, y comprenderlo. Cualquiera podría pensar que esto es una afirmación muy antigua, de uno de los padres de la filosofía, pero no es así. Hay una explicación también científica y biológica. Es decir, hay ciertas afirmaciones que dicen que la curiosidad es natural, en tanto que favorece ser más apto para la supervivencia, y la otra, que es la que en la cual encontramos un placer en el conocer, en el aprender algo. Cuando yo soy capaz de realizar una ecuación, cuando yo soy capaz de comprender por qué el Napoleón venció en esta batalla, yo me siento bien, digo. Tengo como un subidón. Y esto realmente tiene una explicación científica, que es un chute de dopamina. Que es lo mismo que sucede cuando nos tomamos una droga. Sí, de este modo podemos ver que muchas veces cuando aprendemos queremos aprender más. Si nos sentimos una adicción por seguir leyendo ese libro, pues esa novela, por aprender más matemáticas, más física, más filosofía. Pero claro, todo este conocimiento es contrastado. Tiene una repercusión social, política. Yo con él mismo puedo ponernos a charlar sobre si esto es de color azul. Y es aquí donde entra la parte del conocimiento en el mundo social, en la política. Tomando a Guyot como referente, podríamos decir que esto es uno de los pilares de la vida social, al menos de la vida social buena, hacia una buena dirección, que sería lo que él denominaría el riesgo metafísico. Es muy fácil defender mi posición, es decir que yo defiendo ciertas ideas políticas frente a las de otro. Da igual que esté equivocado y sepa que esté equivocado. Siempre puede encontrar una artimaña, una lógica con la cual defenderla. Es muy fácil defender mis ideas y atacar las del otro. Lo realmente complicado es luchar contra mí mismo. Es poner en duda mi propio conocimiento. Es decir, llegar al acuerdo de que quizás esta tonalidad azul no es la que yo entendía ni es la suya, sino que es unos matices diferentes. Es lo que se denomina, lo que Guyot denomina el riesgo metafísico. Y es en este confluir hacia lo social donde podríamos mirar qué tiene que ver con la política esto. Ahora me dirijo un poco a Rancière, un ideólogo político francés, en el cual vemos que la política no tiene fundamento. La política es contingente. Hasta ahora siempre ciertos autores fundamentaban la política, ya sea en la religión, el poder divino, etc. Pero no. Aquí partimos de la realidad, es decir, que la realidad política y social que existe es de un modo, pero podría ser de cualquier otro modo. No hay algo que haya predeterminado que esto sea así. Pero de igual modo que la política es contingente, las relaciones sociales, tanto de poder, de jerarquía, de que yo esté en una clase social o en otra, son contingentes. Y por lo tanto, si dirigimos este conocimiento hacia una dirección política, es necesaria una emancipación. Sé que ahora quizás habéis perdido un poco, ¿no? Pero vuelvo otra vez a la parte de la educación, desde Rancière, desde la perspectiva de Rancière. Tomando la obra del maestro ignorante, Rancière, encontramos que es necesaria una emancipación intelectual. Toma el ejemplo de Jacques Tod, que fue un profesor, bueno, fue muchas cosas en la Revolución Francesa, y entre ellas profesor. Y él ya hacía una crítica del modelo de educativo clásico, que es el que aún pervive, que es el de existe un maestro explicador y existe un alumno. Yo soy el sabio y le explico al alumno unos conocimientos. Pero este modelo educativo tiene un problema, desde la perspectiva de Rancière y de la mía, ¿no? Que das a entender con este modelo que este alumno, esta otra persona, este otro individuo, es incapaz de aprender ese conocimiento sin alguien superior, sin ese maestro. Le estás dando a entender que tú eres superior a él y que él jamás va a ser capaz de aprender que 2 más 2 son 4 sin ti. Aunque él se pueda leer todos los libros y pueda adquirir las cosas de forma autodidacta. Por lo tanto, nos encontramos una desigualdad de las inteligencias. Ya en la perspectiva del conocimiento, bueno, la perspectiva educativa, vemos una relación con la política. Si hay una desigualdad de las inteligencias y una desigualdad en el mundo, pero bueno. Por lo tanto, Rancière promueve un aprender, adquirir conocimiento del saber a través de la comparación de hechos, ¿no? Yo aprendo algo en base a un conocimiento anterior, etc. Pero lo importante es tener un maestro, el título de la obra, un maestro ignorante. Un maestro que ya pueda saber más o lo mismo, pero la cuestión es una igualdad entre las inteligencias. Es decir, no la imposición de algo, no el adoctrinamiento, sino realmente la enseñanza. Ahora voy a citar un momento a Rancière, que dice que todo hombre del pueblo pueda concebir su dignidad de hombre, tomar conciencia de su capacidad intelectual y decidir su uso. Es decir, en tanto que yo voy adquiriendo conocimiento, me dirijo hacia esa vía, es necesaria una emancipación. ¿Y qué se entiende por emancipación? Emancipación es en tanto que yo tomo conciencia de mis capacidades. De mis capacidades como sujeto pensante, como diría Rancière, como mis capacidades intelectuales. En tanto que soy capaz, igual que el maestro, de descifrar una fórmula, de aprender un concepto histórico. Obviamente, esta emancipación no se puede hacer en masas. Esta adquisición del conocimiento que conduce a una emancipación intelectual no se hacen masas, porque si no sería un adoctrinamiento, sino que se debe hacer de forma individual. Cada uno toma conciencia de sus propias capacidades. Yo no puedo tomar conciencia de las suyas ni de las vuestras. Cada uno toma las suyas. Y desde esta perspectiva, que he explicado así un poquito por encima, ¿cómo puede influir este sujeto intelectual, esta emancipación, en la actualidad, en los momentos que vivimos? La verdad es que, desde mi perspectiva, es necesario retomar esa curiosidad natural que tiene el ser humano por lo que le rodea. Ese deseo de saber, que decía Aristóteles. Ese deseo de confrontar las ideas con los demás, incluso a riesgo de volverme loco porque estoy poniendo en duda mis ideas anteriores. Pero claro, esto hoy en día es muy difícil. Nos encontramos en una sociedad en la que se trabajan muchas horas. Bueno, la gente que trabaja, ¿no? Pero se trabajan, puedes trabajar sin ningún problema 10 horas. Y claro, si tú trabajas 10 horas, el poco tiempo que te queda, raramente lo vas a dedicar a aprender. Pues vas a hacer otra cosa, vas a dormir, vas a ver la tele, te vas a hacer un selfie, te vas a ir a echar unas cervezas, obviamente. Por lo tanto, todo este modelo lo que hace es atonta el cerebro. Todo este modelo político y, lo más importante, económico, atonta el cerebro y al sujeto. Debemos encontrar una manera, no sé cuál, de enganchar a la gente al conocimiento. De darle esa dosis de droga que decía antes, o sea, hacerle que adquiera conocimiento, vea el placer, se enganche, ese subidón de dopamina y quiera seguir sabiendo. Y le conduzca a una emancipación intelectual, obviamente. Que tome conciencia de sí mismo como sujeto, frente a los demás, frente a otras subjetividades, frente a un mundo completo. En este momento, que uno toma conciencia de sí mismo, cada uno de forma individual toma conciencia de sí mismo en una parte intersubjetiva, en la vida social, ¿cómo se puede conducir esto a la política? Pues tomando también conciencia, como diría Rancière, como sujeto político. Es decir, hoy en día nos encontramos lo que él denominaría los sin parte. Hay una parte de la sociedad que no tiene parte, que no influye en que no participa de la política, que se cree que están desterrados, etc. Pero aún así, tienen una apariencia del derecho. Siguen pudiendo reclamar algo de la Constitución. Pueden seguir reclamando algo de esta sociedad y de esta política. Por lo tanto, a través del sujeto intelectual, se debe tomar conciencia como sujeto político. Es decir, conciencia en tanto que yo soy consciente de que participo de la vida social. Participo con él, con el vecino, cuando hecho el voto, y es entonces cuando puedo reclamar la apariencia, que diría Rancière. Puedo reclamar que en la Constitución se dice esto y nunca se hace. Pero, aparte de esto que acabo de explicar, que es Rancière, yo uniría más allá. No solo hay que tomar conciencia como sujeto político, sino también como sujeto económico. Si nos fijamos, sí, antaño había una unión de política y economía, ¿no? Es decir, la economía estaba sujeta a la política, pero con la desregulación de Thatcher y Reagan, cada cosa toma dos caminos diferentes. Es más, podríamos afirmar incluso que es al revés, que es la economía la que controla la política. Por lo tanto, hay que tomar también conciencia como sujeto económico. Y esto es algo muy olvidado. A través del conocimiento se toma conciencia como sujeto político, sujeto intelectual, se toma conciencia como sujeto económico. Y esto quiere decir que si en la teoría del capitalismo, que todo es muy bonito, dice que cuando yo voy a comprar una barra de pan, observo todas las posibilidades y escojo la mejor precio, la mejor calidad, lo que yo quiera, pues se tiene que hacer, se tiene que reclamar también esta apariencia, tanto en la vida social, es decir, política, como en la parte económica. Para concluir, para no alargarme más, hace falta una importancia de que la gente tome esta curiosidad que he dicho antes. Se vea consciente de que no es necesario acudir o a una universidad o de una jerarquía de un maestro, y que a través de la curiosidad propia, que es natural, de ese placer por el aprender, se dirija hacia el saber. Habrá gente que le interese la filosofía y habrá gente que le interese la física, no importa. Lo importante es tomar conciencia de sus capacidades intelectuales. Y en tanto que toma conciencia de sus capacidades intelectuales, tomará conciencia de su vida social en el mundo, es decir, política y económica. Y eso es todo.
Gràcies, Jordi. Si voleu, podeu venir l'Anna i l'Eudald i així obrim un debat. Sí, ja sí, obrim un debat. Bueno, si voleu, obrim un torn de preguntes del públic.
Intentaré formular-ho bé de manera curta, però és per la pregunta. La qüestió és si pensava en l'últim punt del temple, que és l'espectacle de l'ego. Precisament, no sé si potser has esmentat l'element de la privacitat i en canvi la privacitat ara, precisament com que podríem esmentar una cosa que em va dir una companya de doctorat que ha nascut a la meva generació, als 80, que parlava amb nois i noies de 16 a 17 anys, preguntant-li si no els preocupava exposar-se tant a la xarxa, exposar tant de la seva vida, de la seva privacitat. Els nois i noies, deia ella, semblaven que no ni l'entenien la pregunta. És com que, sí, de què m'estàs parlant? Feia encara de què m'estàs parlant. I potser, no sé si precisament la necessitat de l'anàlisi d'aquest espectacle de l'ego podria proporcionar una explicació de per què ha canviat tant en una qüestió de 5 anys. És que estem conscients dels últims, dels darrers 5-6 anys ha canviat tant la concepció de la nostra privacitat, que abans pensàvem que érem molt gelosos del nostre espai privat i ara sembla que voluntàriament proporcionem rius d'informació
completament gratuïts, a més.
Sí,
hi ha, si t'interessa aquest tema, hi ha una escriptora argentina que es diu Paula Sibilia, que justament el 2005 va fer tot el tema aquest de la societat com a espectacle, i el llibre es diu La intimitat com a espectacle. Ella, si llegeixes aquest llibre, t'adones que ella el que fa és sobretot centrar-se en el tema dels flickers i dels fotologs, els famosos fotologs que han quedat completament oblidats, en el que això ja es començava a intuir. Clar, ara encara la cosa és més macabra. Ja no és només el fet aquest de tot és susceptible de ser compartit, perquè també és bonic i bastant depriment analitzar què significa avui en dia compartir, perquè si la privacitat ha canviat, el tema de compartir encara ha canviat més. I jo, que estic fent molts treballs de camp, bàsicament amb entrevistes i coses d'aquest tipus, te n'adones que no és només que no entenen la pregunta, i no cal que siguin nanos de 18 anys, això passa amb gent de 40 també. O sigui que el tema és molt més preocupant, perquè, per exemple, el cas d'una persona que jo conec, per posar-te un exemple, vale? Perquè m'ho he trobat, jo deia que això, el tema de la privacitat, és una cosa que avui en dia no es pren consciència de la importància que hi ha, perquè, per exemple, fent estudi de camp, conec una persona que està obsessionada amb el tema aquest dels selfies, d'acord? O sigui, durant un dia, no us enganyo, pot penjar-ne més de 6. Clar, aquí també entra el tema de si això ja es converteix en un trastorn o no. Però la cosa va molt més enllà, i és no només que tu exposes, t'exposes, perquè en el tema de l'autorretrat és exposar-te tu mateix, sinó el que te comentava de l'acceptació de l'altre. Aquesta noia, que és un cas extrem, si les seves imatges de selfies no tenen un cert número de likes, les esborra de la xarxa. Ja sabem que a les xarxes res queda esborrat, o sigui que està completament tot emmagatzemat. I jo li vaig preguntar per què ho feia, perquè durant 2 setmanes o així vaig estar observant el que estava fent. I li vaig comentar que per què ho feia. I deia, doncs, perquè exactament que ho feia perquè aquella foto no havia tingut èxit. Èxit. La paraula èxit, el que us deia, l'espectacle de l'ego. Clar, lògicament, això que deies tu, que està molt ben vist, que és qüestió de 5 anys, ja va començar amb tot el tema aquest del selfie dels Oscars. Allò va ser exageradíssim. Fins a certes mesures, doncs, que se'n va anar de les mans. A més, s'ha anat incrementant amb tot el tema de que no sé si us heu adonat, però durant el dia a dia surten, ara no tant, però no tardaran a tornar-ne a sortir, de gent que es moria fent-se selfies. Tot això és propaganda de la telefonia mòbil. Igual que tots els avenços en fotografia digital, avui en dia estan destinats per la tecnologia mòbil. I és el que et deia, un nano de 18 anys, o de 40, és igual, no entén per què la privacitat no ha de ser una cosa pública. No entén quina és la raó d'aquest acte. Fent conferències, justament en aquesta casa, arran del selfie, a mi m'agrada fer-les sobretot a nanos d'això 18 anys, perquè tu els hi preguntes per què et fas un selfie? I la resposta, majoritàriament, és perquè ho fa tothom. I què fas després amb aquest selfie? El comparteixo. Per què el comparteixes? Quin tipus d'informació dona aquest selfie en els teus contactes? Saben on estic. Però no veus que això pot ser algo negatiu? No, per què? Jo visc l'experiència, o sigui, avui en dia les experiències es viuen a través de la fotografia. Si una cosa no queda enregistrada en una fotografia, aquella cosa no ha existit. Per això és interessant contraposar les dues formes, la banalització de les formes fotogràfiques i la construcció a través de les formes artístiques, perquè en realitat tots dos parlen de l'altre, però des de vessants molt diferents. Un altre té el domini sobre el que tu estàs compartint. En el cas de les formes artístiques, no, el que es desenvolupa és un entrar en diàleg, no? El que deia en Xavier Antic aquest matí. S'ha d'entrar en diàleg amb l'altre. L'altre em pot ajudar a construir-me perquè és abans que jo. I és això, quan plantejo sobre la tesi que estic fent, la gent em diu, no, però això vols dir que no serà una cosa que serà passatgera? Tant de bo sigui així, però les coses no fan més que incrementar-se. Tothom té Facebook en aquesta sala, tothom sap el que estan fent els seus amics. Això és alguna cosa positiva? Jo crec que no, però bé. Estàs controlat per totes bandes. I això és un element negatiu, perquè saben en cada moment en el que estàs fent, les tecnologies mòbils juguen amb aquesta referència, vull dir, estareu farts de veure el nou model que treu iPhone, que la càmera frontal està molt més desenvolupada perquè la facilitat del selfie sigui més fàcil. L'altre dia parlant amb una amiga em deia que, diu, ostres, diu, abans passava pel pont de ferro d'aquí a Girona, diu, i em demanaven que em fessin fotos. Els turistes li demanaven, em pots fer una foto? Això ja no existeix. Ara és l'individualitat pura. La foto me la faig jo mateix i la controlo. Ah, exacte, el pal del selfie. Doncs és això, bàsicament.
Sí, tinc una pregunta per a Jordi i per a Anna. Tinc más fresca la pregunta de Jordi, que és molt bonica. Igual no és necessari que la respondi a una i me puedo acercar al juego y te explicaría por qué te la hago. En realidad, después de todo tu discurso y tu performance lingüística, ¿existe de verdad la emancipación intelectual? Te lo pregunto porque te referías a distintos tipos de sujeto intelectual, político,
sí.
Y me pregunto también, ¿a la economía le importa que exista un sujeto económico? Pero mi pregunta radical es esa, ¿existe la emancipación intelectual? Te lo pregunto como lingüista y como profesor, porque parecía que, bueno, mi impresión es que tu discurso dejaba de lado la labor del pedagogo para hacer que surgiese esa chispa o ese amor por el conocimiento, es una impresión. Y también como lingüista, porque ser sujeto del conocimiento depende, siguiendo a Wittgenstein, de los juegos de lenguaje que hay en la sociedad. Supongo que ser sujeto intelectual ahora en el siglo XXI diferirá mucho de la obra griega.
Sí, bueno, pero claro, yo me dirigía a como sujeto intelectual, sí, la emancipación es tomar conciencia de tus capacidades intelectuales. Y las capacidades intelectuales, el hilo conductor que tienen siempre son las mismas. Es decir, la capacidad de comprensión y de aprendizaje. después tienes toda la razón, es decir, con Wittgenstein, los juegos de lenguaje, claro, en un campo el conocimiento es ligeramente diferente que en el otro, y a través de la historia también existe una palabra que varía de significado por completo muchas veces desde antaño a ahora, pero esa capacidad intelectual de raciocinio, de comprensión de lo que nos rodea, siempre está.
Y mi pregunta para Ana, bueno, felicitarte por la exposición, me encantó.
Gracias.
Y como tengo muchas preguntas, voy a tratar de puntualizar en la primera parte de tu exposición. Uh-huh. Es decir, este presentarse del sujeto como fragmentado. Te lo pregunto desde la posición de sincronía y de acronía, es decir, si está acabado o no el proceso dentro del enfoque fotográfico de lo que estás estudiando. Te lo ejemplifico con Juan Michael, que citaste que aparentemente siempre son procesos o historias que está narrando, en oposición a por ejemplo, a la chica japonesa, que eran más hechos acabados. Te pongo otro ejemplo, que es Claude Kahn.
Sí, la conozco.
Es más cerrado, en oposición a otro, a un artista actual francés, que es Olivier de Sabassan, que él incorpora la pintura en el cuerpo y lo van filmando y sacando fotografías y forma un sujeto. ¿A ti qué te interesa en esa primera parte?
A mí básicamente es el proceso de construcción, ¿vale? Y si no está acabado, mejor que mejor. Porque lo que intento desarrollar en esta primera parte de proyecto es básicamente ese sujeto que está constantemente construyendo una identidad. Una identidad que siempre va a ser algo inacabado. ¿De acuerdo? El caso de la japonesa me interesa por el tema de las máscaras, ¿de acuerdo? Porque, claro, cuando se habla del sujeto como otro, aquí se tiene que ver básicamente también todo el tema este de la identidad poliédrica, ¿vale? De las distintas caras que puede llegar a tener una persona. Es decir, yo siempre hago la broma de que todos somos un poco bipolares o polipolares. Y es esto, básicamente, que la artista japonesa me va bien en el apartado donde hablo de las máscaras. Pero, si no sé si te has dado cuenta, también es unas máscaras que hablan sobre nadie. El concepto de nadie me va bien para dar peso a toda esa idea de la identidad que no se puede, o sea, que está construida, pero que nunca va a desarrollarse del todo.
Pero como máscara, como concepto, remitiendo a la máscara griega,
te entiendo, pero claro, entiendo que tú entiendas el tema de la máscara en ese caso, porque yo te he puesto unas imágenes determinadas, pero de verdad que te invito a que mires la obra de esta artista, porque sus autorretratos son infinitos. Es constantemente ese juego de no solo de la máscara, sino de eso que no se puede terminar nunca. ¿De acuerdo? De nada.
¿Alguna pregunta corta? Sí.
Es que tengo una pregunta para Jordi. Me gustaría saber tu opinión sobre el papel del profesorado en el futuro, porque entiendo que, bueno, es un poco similar, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Además, creo que ahora es muy probable que la gente que tiene una curiosidad y luego pueden encontrar sus vías para obtener los conocimientos. Pero no sé, ¿cómo lo ves? Porque ahora con los cursos virtuales y bueno, con todos los recursos en internet, ¿existirán los profes? ¿O en qué sentido no tienen? Además, es que, como dices, si tampoco se exige una desigualdad de inteligencia, que, es decir, que el profe no hace falta ser más inteligente ni tener más conocimientos, no sé, ¿y para qué sirve entonces? Ahora, siempre se habla de que el protagonista tiene que ser de los alumnos, entonces el profe, que no es protagonismo en ahora y no obtiene algo para ofrecer, entonces...
La respuesta hacia el futuro, la verdad es que no la sé. Yo, por ejemplo, soy un junkie de los MOOC, de los cursos online. Yo todos los que caen, voy apuntando. Y en lo referente al maestro, es... no hace falta que desaparezca, pero no tiene... desde la perspectiva de Ranciere, que no la has puesto mucho, es... no es necesaria que sea un explicador de esto es así y punto. Sino que es posible que alguien que sepa ligeramente más que yo o igual, desde mi desconocimiento, si yo hago las preguntas adecuadas, consigo que tú también te hagas las preguntas adecuadas sobre un área que desconocemos. E indagamos sobre esa área, ya sea pues, con internet, con libros, con el raciocinio. Es decir, no es completamente alejarse yo en mi solitud aquí de voy aprendiendo, sino es necesaria una relación, pero una relación curiosa de... el maestro es como guía. Es decir, yo vería... quizás el futuro, quizás muy adelante, sería un profesor que sí que sabe más, pero guía, no en vez de una doctrina, como había dicho antes.
La última pregunta.
Sí, jo tinc una pregunta per l'Anna. He entès més o menys que has fet una miqueta la distinció entre aquesta construcció de la identitat des de les arts, i l'has valorada positivament, i després aquesta construcció de la identitat des de... que és una part molt petita del que estàs fent. Però vaja, després d'aquesta altra part, des d'un equip més popular, no és cert, no? Que també seria un procés de construcció, però que tu l'has tractat com un procés banalitzador, diguem-ne, no poder. Aleshores, ara em sembla que t'ho he preguntat, que si li veies alguna possibilitat positiva en tot aquest procés del selfie, doncs que deies que no.
No, n'hi ha. El que passa és que jo no les toco.
Perquè mentre no vas parlant estava pensant una mica en l'obra de Bé Medio Staff, que ella quan parla d'internet i de com construïm la realitat en internet, sempre fa la contraposició entre si volem que internet sigui una representació dels discursos normatius, dels discursos que ja tenim establerts de la realitat, de cometes, o si podem fer servir internet per imaginar una altra manera una altra mena de discurs horitzontal, modernitzat, etc. Doncs la meva pregunta era, hi ha possibilitats positives?
N'hi ha. I amb el selfie n'hi ha moltíssimes. El que passa és que jo la tesi no les toco. Sento no haver-vos-ho dit al principi. Jo agafo el selfie com a moviment generalitzat en el sentit de, bàsicament, per contraposar el que deia de la banalització de les formes artístiques a nivell més del mòbil. Però n'hi ha. Per exemple, hi ha treballs de selfie de les dones iranianes que són boníssims i que, a més, són necessaris i són una forma com per integrar la dona en una societat opressiva. Aquests tipus de projectes són d'una brillantesa absoluta. El que passa és que la meva tesi bàsicament és sobre formes artístiques i la contraposo en aquest gran pilar que s'ha format de la banalització de les formes a través d'aquesta imatge instantània. Vale? El tema del selfie, no una tesi, podries fer tota una enciclopèdia sobre ells. Jo bàsicament em quedo en aquesta part més embrionària perquè ja et dic, la meva tesi és bàsicament sobre formes artístiques i com aquestes formes artístiques poden mostrar un diàleg amb l'altre, bàsicament. Però sí, tens tota la raó del món. Hi ha sortides del selfie que són magnífiques. Ja no només de procés imaginatiu de realitats, sinó, com et dic, de defensa de drets humans importants.
És
des de la vessant aquesta de voler reivindicar elements, vale? Ja no només de... tu estàs parlant aquí de projectes més artístics, de crear realitats. En el cas de les dones iranianes, per exemple, és això, reivindicar una opressió, que són vessants del selfie que s'estan desenvolupant, que són molt interessants d'estudiar, però que en el meu cas jo no volia tocar perquè no vull basar part de la meva tesi en el tema del selfie. Jo faig una diferenciació molt important en el tema de l'autorretrat i el selfie. Avui en dia, en el segle XXI, se parla de selfie com a autorretrat en si. Jo no estic d'acord amb el tema aquest, perquè hi ha una vessant molt important d'artistes que s'han dedicat a reivindicar un autorretrat com allò conceptual que explica moltes coses. En els primers temps de sortir el selfie era bàsicament això, la imatge instantània. Llavors s'han creat el que tu dius, diàlegs en tema de construcció i tot el tema aquest. Jo no els toco. No els toco perquè m'interessa molt més l'apartat aquest de fotografia artística en la xarxa i que es desenvolupa aquest tema del subjecte amb diàleg amb l'altre. Bàsicament, eh?
Val. Bé, tanquem això, estaríem moltíssim de temps aquí parlant, segur. Només vull felicitar, de veritat, els tres comunicants, perquè és que a mi, la veritat, és que m'ha agradat molt. He apuntat un pilot de coses i preguntes per fer-vos que després ja oferia, però només una pregunta, Eudald. Veig clarament, és a dir, que són tres, diguem-ne, formes de crear subjectivitat en aquí, no? Des de la fotografia, des del coneixement o des de l'autoajuda que d'alguna manera moldeja o crea el nostre subjecte. I totes aquestes estan passades, diguem-ne, pel segle XX, d'alguna manera, i bueno, pel mercat en el qual s'ha desenvolupat d'una manera molt bèstia, per dir-ho, que no havia estat, diguem-ne, abans. No? Tu parles de la eudaimònia, no? Diguem-ne, d'una cosa hedonista, no? D'alguna manera. I et pregunto, quina és la relació, diguem-ne, de tot diguem-ne, aquest sistema de l'autoajuda amb el mercat? Ja sé que has parlat de Paulo Coelho i tot això, però diguem-ne, la part positiva.
No, aviam, ja, com he dit, una de les caracteritzacions que parteixen de veure-ho com a part d'una indústria cultural. I sí que és cert que hi ha molta relació i en molts casos, per exemple, la mateixa Iluz, quan ho analitza, analitza l'autoajuda en termes formals a partir de, per exemple, de que ha d'intentar fer un buidatge moral de tot el que contenen els discursos dels llibres per tal de que pugui arribar al màxim de gent possible i que això no deixi fora cap segment de mercat, per exemple. Per tant, hi ha gent que sí que ho relaciona directament i en general és el que dic, tot el que s'ha fet des de l'acadèmia, com que ho fa des d'una crítica directament política o político-econòmica, si es vol, com a identificació d'una sèrie de discursos que creen falsa consciència o ideologia i comprometen la gent amb un tipus de autoresponsabilització, per exemple, no ho sé, com que fiquen molt d'èmfasis en la independència personal i l'autoresponsabilització, d'alguna manera casa bé amb el que entenem del discurs neoliberal del qual les responsabilitats que normalment serien col·lectives són reinterpretades com del propi subjecte. Això amb el management empresarial i així es veu molt en la mesura de que tu t'has de comprometre amb la teva fallo, amb la teva feina, perquè t'hi va la teva identitat, i en la mesura que tu a la teva feina pots arribar fallant o no et surt bé un projecte o així, acaba sent un fallo personal i no un fallo de, com a societat, com a empresa, com el que sigui. I per tant hi ha aquesta relació, però també el que m'interessava del veure-ho com a eudaimoni, és a dir, com a perseguir la felicitat en aquest sentit, com una ètica que ho busca, és perquè molts cops certament l'autoajuda pot tenir un component ètic bàsic que no sempre estigui compromès amb el mercat. Per això em sembla un enfoc que també fa aquesta diferència i permet les dues perspectives, la crítica política i el que té més a veure amb construcció de la identitat.
Bueno, molt bé, doncs moltes gràcies als tres.